l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal? Molt bona tarda, com esteu? Benvinguts al Tribuna Preferent, al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell, aquí al canal de Twitch de l'emissora, un dilluns més per analitzar, per fi, la primera victòria aquesta temporada del Centre d'Esports Sabadell. Hem hagut d'esperar això, a dilluns 18 d'octubre del 2021, per poder fer un tribuna una mica més alegre que els anteriors a nivell de resultats de l'equip. 82 minuts va costar, això sí, el divendres passat a casa, la nova Creu Alta, contra l'Atlético Sanluqueño, poder trencar la resistència andalusa i poder, doncs, festejar, celebrar a l'estadi amb els 2.800 arlequinats aproximadament que hi havia aquesta primera victòria de la temporada. Hola a tots els qui ja ens esteu veient, saludant a través del nostre chat, el Toni, el Sergi Parc també, que el tenim ja aquí, el nostre company d'esports, doncs ben atent. Puntualitat britànica avui no massa, però bé, uns minutets, amb un parell de minuts de retard hem començat aquest tribuna. Avui m'acompanyen aquí a l'estudi el Cristian Monassor, a la meva esquerra, a la dreta de les imatges. Què tal, Cristian?
Com molt estem? Bé, molt bona nit i enhorabona pel 20è aniversari de la ràdio i un dilluns content.
Com molt estem? Bé.
Com feia temps que no teníem un dilluns.
I l'Edu Mesa, què tal, Edu? Com estàs?
Bona tarda, molt bé i molt content després de la primera victòria que ja tocava, més a la Creu Alta.
Sí, sens dubte també. Teníem ganes de celebrar aquesta primera victòria després de les ensopegades a casa, l'empat contra la Balona i les derrotes contra la Barça B i Villarreal B. Avui ens acompanya via Skype el nostre company de la xarxa, l'home optimisme, l'home que ens encanta també comptar amb la seva dosi perquè bé, ens faci pujar l'adrenalina a tots els arlequinats. Joan Barberà, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Pau? Bona tarda.
Que t'hem vist avui, per cert, a les xarxes amb un vídeo molt, molt efusiu, celebrant un gol del teu fill, imagino.
No, del meu fill no, de l'equip del meu fill on jugava abans el Sant Quirze no és habitual, és a dir, quan el José Sá comentava ostres, si ho sé o no et veig als camps de futbol o aquestes coses, o relacionant-ho amb els camps de futbol, dic no, això va passar una vegada, ha passat una vegada a la vida i això, però m'ha fet gràcia quan he vist que es penjava, no, el vídeo del gran speaker del Centre d'Esports Sabadell de la nova Creu Alta, dic ostres, i veient que participava al programa, dic, ostres, jo em sembla que tinc un vídeo, no semblant, però bueno, que tenia algun compte, i dic, mira, vaig a penjar-lo i així també fem una mica de promoció, publicitat del Tribuna Preferent, perquè avui, sens dubte, és un gran dilluns amb la victòria del Centre d'Esports Sabadell. Això sí, jo demanaria que horari divendres 7 de la tarda, això millor per altres ocasions, és a dir, no cal que les victòries vinguin, però és que jo crec que és un horari nefast per anar a veure el futbol divendres 7 de la tarda.
De moment, aquest horari el deixarem aparcat unes quantes setmanes perquè els dos pròxims partits del Sabadell, recordeu, a casa, a la nova Creu Alta, diumenge a les 5. Abans, diumenge a les 12, l'Atlètic Balears. I després saludarem per ser el Jaume Quero també, que l'hem enganxat de vacances, ens ha dit, amb la seva furgoneta a Astúries, i li hem dit, Jaume, escolta, ni que sigui allò per viure amb tu el que ha estat el vídeo viral de la victòria del Centre d'Esports Sabadell, que al final Edu, Cristian, Joan, reflecteix el que vam ser tots plegats el divendres, no?, a la nova Creu Alta, fent aquell crit de ràbia de per fi ha costat, però ja la tenim aquí.
Sí, tant, ho teníem contingut. De fet, l'ambient de la nova Creu Alta va ser molt bonic. Feia temps que jo no el veia gaudir tant. I, bueno, jo que acostumo a anar al futbol amb el meu pare, i és també un home una mica més reservat, quan va marcar el gol Moja vam sortir els dos, dempeus, amb la bufanda, és a dir, que hi havia moltes ganes de celebrar.
No, la veritat és que sí, jo vaig aprofitar aquest divendres que vaig anar amb el meu fill, el meu nebot, que tenen 6 anys, i un me'l vaig pujar aquí dalt, i després pensava, no se m'ha caigut de miracle, però clar, en aquell moment era, és el moment, no? És el moment, ara ens tenim que alliberar tots, i la veritat és que, bueno, ens vam treure un pes de sobre.
Sensació també, Joan, d'haver-nos alliberat, d'haver superat una barrera que estava durant massa en aquest inici de temporada?
Sí, evidentment, jo crec que és una alliberació per als jugadors, per la plantilla, pel cos tècnic, per tot el centre d'esport Sabadell en general, per l'afició, i el que està clar és que, la victòria era més que necessària, és a dir, havia d'arribar tard o d'hora, ha tardat bastant en arribar aquesta victòria, i esperem que sigui un punt d'inflexió, no?, per encadenar doncs, una molt bona ratxa amb una bona plantilla que té el conjunt arlequinat. I ja et deia, a mi, clar, aquest horari a dia d'avui em va fatal, fatal no el següent, és a dir, dius, tens ganes de veure futbol, ara que pots tornar al camp, que la temporada passada sí que vam poder gaudir del Sabadell a segona A i per televisió, però ara que es pot anar al camp, horari divendres a 7 de la tarda, en el meu cas, igual que avui, doncs estic a casa perquè estic fent els esports en directe del next vespre de la xarxa, i seguint-ho amb patiment, perquè, òbviament, el Nex anàvem informant del resultat, veies que no arribava el gol, i clar, fas la primera part de l'informatius i dius que el Sabadell empata 0, no? Quina novetat, no? Però jo crec que ens hem tret un gran pes de sobre, sobretot la plantilla i tot el centre d'esport Sabadell, i ara encadenar doncs, una bona ratxa. Deies lo de l'optimisme. És que jo sempre sóc optimista.
Sí, sí,
és que tu ara em preguntes, jo dic que el Sabadell pujarà a segona divisió. És a dir, és com afronto la vida i com afronto l'esport i com afronto el ser soci del Centre d'Esport Sabadell.
Ara parlarem també d'objectius, de futur, de si arribem, no arribem, si encara ho veieu possible, si no ho veiem possible. Deixeu-me llegir un parell de comentaris i aprofito per recordar que entre tots els que hi participeu, el xat del Twitch de Ràdio Sabadell, d'aquesta transmissió del Tribuna Preferent, on sortegem productes oficials del Centre d'Esport Sabadell. El guanyador d'aquesta setmana és el @JordiCés, que ja ens hem posat en contacte amb ella a través de Twitch. Aquí, per cert, tinc un guanyador
de la setmana passada, sí, sí.
Sí, sí, no sé si la setmana passada o l'anterior, però perquè veieu també que... Bé, doncs que si participeu podeu guanyar...
Que no hi... Sí, sí, que el premi no te'l quedes tu, Pau, això està clar.
I ni trampa ni cartó, eh?
No.
Que quedi molt clar. El Toni diu, Hidalgo va canviar el sistema, posa jugones, diu, com Aaron Rey o Boni ja de titulars, reforça el mig del camp. Des del Villarreal s'ha donat compte que el sistema Marrategui ja no funciona, si ets un equip gran. Al Carne CBD, la victòria de la nova Creu Alta ha arribat amb l'equip més ofensiu en dues temporades. Comencem, si us sembla, parlant del que va ser purament el partit contra el Sanluqueño. Encara el tenim fresca a la memòria, tot i que han passat ja doncs, 3 dies, perquè sí que és cert que estàvem encaminats a un altre partit del Sabadell, arribant, tenint ocasions claríssimes, i semblava que no hi havia manera. Ho dèiem abans, 82 minuts. Teníeu aquella por de tornar a viure un episodi similar a Tarragona?
No, la veritat és que quan anaven passant els minuts, deies, clar, quan més ens acostem al final, més van a la nostra contra, perquè tindrem més por a guanyar, entraran una altra vegada els nervis a l'estadi, que l'afició va estar de Déu. O sigui, jo el divendres, és el que deia l'Edu, és que va ser impressionant. De fet, ara faig un comentari perquè al final del partit també es queda 5 minuts amb el nebot i el fill fent fotos, i el Bruno Banyes va quedar sol un momentet allà a la llotja, i em vaig acostar, li vaig dir Bruno, i el primer que em va dir va ser l'afició, l'emoció que tenia, em va dir l'afició, que bé l'afició, no? Doncs jo crec que pues això, que quan s'acostava més cap al final sí que jo tenia por que no entrés. A mi personalment la primera part del Sabadell no em va agradar gaire, la segona sí, jo crec que la segona sí que vam mereixer guanyar i va ser quasi un atac i gol, però la primera, ostres, em va crear bastants dubtes, eh? I sí que vam arribar, però ostres, no amb la fluïdesa de la segona part, que sí que a mi em convida a l'optimisme, perquè jo crec que la segona part vam jugar molt bé.
Sí, jo en això també coincideixo amb el Cristian. De fet, també es va veure una mica la renúncia del Sanluqueño, un cop passat la primera part, crec que signaven l'empat. Però jo el neguit no el vaig tenir fins al minut 60-65, perquè a la primera part, tal com van tirar la porta avall, perquè de fet Néstor em sembla que va tenir 2-3 molt, molt clares, jo deia abans del descans, segur que ja obrim el marcador. No va ser així, a la segona part van començar també molt bé, però clar, veus que s'apropa, no?, l'equador de la segona part i, ostres, no acabem de marcar. I no és per generar ocasions, perquè a vegades sí que és una cosa que se li pot retreure a l'equip, i en aquest cas no estàvem generant res, és a dir, estàvem arribant a partir de 3/4, Aaron Rey, després ho comentarem, però em sembla que es va tirar l'equip a l'esquena i va fer un partidàs, i és que ja era qüestió de sort, d'encert, de sort, com li volem dir, van tenir un altre pal, també, però hi ha el gol, que ja no sabien què calia fer, no? És que a vegades donava la sensació que ni de penal, si ens pitaven un penal podria entrar la pilota.
Joan, a tu et va donar aquesta sensació, també l'equip?
Sí, a veure, a mi, clar, jo d'entrada sóc un enamorat del Sabadell, segon, sóc un enamorat de la gent que hi ha al... Òbviament, parlant de l'Antonio i de tota la gent que hi ha al capdavant del Centre d'Esports Sabadell, m'agrada com es fan les coses. Òbviament, m'agradaria que el Sabadell sempre jugués bé a futbol. Hi ha dies que no ho està fent. Jo crec que aquesta temporada, fins a, en alguns moments puntuals, a banda de no jugar bé, no hem tingut sort. I són d'aquests partits que penses que tornaràs a acabar empatant. És a dir, que sí que creus o confies en que pot arribar el gol, que creus que el Sabadell a la segona part mereix molt més, però clar, pots pensar, acabarem amb empat a zero, acabarem amb empat sense gols, o tu imagina't que amb una contra o amb un gol de xurro, de rebot, et marquen, perquè al final són les dinàmiques esportives, i el Sabadell ha tingut una dinàmica fins ara negativa, i en partits com el camp del Nàstic, que dius és que mereixes no només guanyar, sinó guanyar amb solvència, no ho fas. I clar, òbviament, hi ha la por al cos de pensar que no només no guanyaràs, sinó que pots empatar, no? Jo crec que, i abans ho deia, el fet aquest de treure't aquesta espina de sobre, de dir, ostres, d'aquest neguit, d'aquesta angoixa de no guanyar, no? Tot i ser positiu, i ser molt positiu, penses que potser no arriba el gol. I afortunadament va arribar a la recta final del partit, i m'agrada escoltar, no?, que l'afició del Centre d'Esports Sabadell al camp, quan va, està de 10, tot i l'horari de divendres a les 7 de la tarda dels dos últims partits. Jo crec que el Sabadell aquest any, tenint una gran massa social, més socis que mai, en aquesta nova categoria estranya i sorprenent, però mira, ara ha arribat la primera, i esperem gaudir-ne moltes més aquesta temporada.
Mira, em quedo amb algunes de les claus que heu apuntat vosaltres, i a partir d'aquí anem desenvolupant també, si voleu. Agafo, de fet, com a referència un comentari. El gol nord, darrere meu, molts posaven en verd a Aron, deien que era un xupon i que no aporta res. Jo penso tot el contrari, i fins i tot segueixo reiterant que si l'Aron hauria jugat més a segona A, estaríem salvats. El Santi, bona tarda, que ens diu la primera de moltes victòries, i el Carn, que l'equip a la segona B va tenir bona actitud, però generar tantes ocasions i marcar un gol en quatre partits, doncs això, ens comenta. És cert que bé, ens ha servit un gol per marcar o per treure els tres punts, però a l'equip se li ha de demanar que defineixi moltes de les accions que va tenir a la segona meitat, especialment. Comentari, bé, vaig traient temes i a partir d'aquí anem desenvolupant. Aaron Rey. Us sembla que ha fet un pas endavant en els últims partits? És cert que té el mateix mal de sempre, que encara no ha marcat amb el Centre d'Esports Sabadell en partit oficial. Però creieu que l'altre dia, i agafo també els últims partits, s'està posant l'equip a les esquenes, en certa manera?
Jo em recordo l'Aaron una miqueta del playoff. El playoff d'ascens, que va ser per mi un dels jugadors claus també, tornar a ser aquest Aaron, i jo crec que un pas endavant, no, jo crec que n'ha fet quatre, perquè realment està a un nivell espectacular. Se li podrà retreure que li sobra un toc, que a vegades la tindria que deixar una miqueta abans, però són coses que ell també, en teoria, ha d'anar millorant, però jo crec que ha fet quatre passes endavant. És que a mi se'n cau la bava quan el veig jugar.
Sí, no tant en el tema tècnic, que també, sinó en el físic. Al final del partit se li van pujar els genolls directament, perquè va fer un sprint cap endarrere per tallar una contra, també. Jo coincideixo, s'està agafant l'equip a les esquenes, i bueno, li falta potser una mica més d'això, no? De millorar la seva presa de decisions. És l'únic que li podem retreure ara. També és veritat que si l'Aaron portés 10 gols amb el Sabadell en aquestes dues, tres últimes temporades, no estaria amb nosaltres. Això també és una realitat. Lo positiu és que està creixent al mateix nivell que l'equip. Va cap endavant, està generant moltíssim, o sigui, el que genera tant en pilota com sense pilota, buscant espais i de més, em sembla que afavoreix moltíssim també a un dels altres jugadors que per mi va estar bastant destacat, que va ser l'Alfred, i els extrems en general.
Ens diuen per aquí que fins i tot Aaron Rey és el nostre Iniesta, no tan vistós, però aquí deixen el comentari. Diuen també que l'Aaron va estar a tot arreu, falta que defineixi de cara a porteria, que de 10 per l'actitud. El Jordi, merescudíssima victòria, esperem que sigui un punt d'inflexió, i el Toni, la primera victòria va costar, però havia de ser així, patint fins l'últim segon i satisfactòria per tothom. Joan, Per cert, quan hagis de marxar a l'informatiu de la xarxa, ens ho comentes, eh?
Estant per Skype vaig apurant, és a dir, tinc aquí el
pinganillo, no?
Les 7:47 i 53 minuts, entro i 52, i jo vaig apurant. És més senzill que si ets amb el Quantum antigament, que sí que havia de despenjar el Quantum i això, no? Aaron Rey jo crec que és un molt bon futbolista, potser és un futbolista d'aquesta categoria, de la que està ara o la que estava anteriorment a segona B. Jo desconec els motius per als quals no jugava la temporada passada, era un jugador amb molt poca presència o gairebé inexistent la seva presència com a futbolista, com a titular. Haig d'entendre o pensar que potser encara no estava o no era un jugador per estar a la categoria de plata, o això ho considerava el tècnic del Centre d'Esport Sabadell. Veig que cada setmana és el jugador més votat, més destacat, un futbolista estimat, i jo crec que és important, no?, que ell se senti estimat per en el camp donar el que està donant, i crec que pot ser un home molt important en el Centre d'Esport Sabadell aquesta temporada, no? Jo crec que ell necessita aquesta estima, l'estima de l'afició l'està tenint, i ara cada cop més, i aquesta temporada amb molt marge, està tenint l'estima del que és l'entrenador, el cos tècnic, no?, i l'equip. I això jo crec que sí, a vegades dius s'empapa de pilota, però bueno, també té aquesta categoria, aquesta qualitat, que si va aprenent i millorant aquests petits aspectes i aquests petits detalls, doncs encara pot créixer moltíssim més com a futbolista, però pot ser o està cridat a ser un home important i és molt necessari ara mateix en aquesta plantilla.
Diu el gat arlequinat que ara en aquest any, amb la confiança absoluta del míster, falta que un cop ha fet el desbordament passi la pilota al company. A mi em va agradar sobretot a la segona part, en el moment que va decidir agafar la responsabilitat de la pilota, trencar línies i generar perill. Jo crec que és dels millors Aaron Rey que hem vist amb el Centre d'Esport Sabadell. Joan, t'ho pregunto a tu i et deixo ja marxar uns minuts. El tema de l'afició, perquè era un dels punts calents també del partit. Saber si es podia repetir un episodi com el del Villarreal B.
De xiulets.
De part de l'afició. Al final no va ser així.
És el que et deia, Pau, i jo totes les vegades que he entrat al tribunal preferent i quan parlo públicament, clar, jo, és a dir, ara que esteu parlant de... o començàvem el programa i us felicitàvem pels 20 anys de Ràdio Sabadell, que, per cert, felicitats a Ràdio Sabadell i
moltes
tot el
gràcies.
Que fa Ràdio Sabadell per la ciutat i per l'esport i els mitjans de proximitat, que són molt i molt necessaris, però, és a dir, una gran ciutat com és Sabadell necessita un gran mitjà, com és el de Ràdio Sabadell, un mitjà de proximitat, un mitjà públic, i que us felicito per tot el que feu i heu fet al llarg d'aquests 20 anys. Però, clar, jo Antonio Hidalgo fa més de 20 anys que el conec. Llavors, li tinc un apreci i una estima personal de tots aquests anys, de quan ell era futbolista, quan ell començava doncs, a començar a ser professional. El Juvenal fa més de 20 anys que el conec, és a dir, eren veïns. Llavors, clar, jo, a mi em costa molt, amb gent que li tinc tan apreci a nivell personal, ser objectiu. Llavors jo, amb Antonio, amb el cos tècnic, sóc molt, molt subjectiu, i jo vaig a mort, és a dir, en el moment que la plantilla, o en aquest cas el Centre d'Esport Sabadell, Esteve Calçada, el Consell, confia en ell, jo hi confio més que ningú, és a dir, i jo crec que ell ens va pujar a segona A i ara ens pot tornar a pujar a la categoria de plata, i s'ha de confiar en ell, i a mi no m'agrada que la gent de la Nova Creu Alta el xiuli, però entenc que hi hagi gent que el pugui xiular en ell, el cos tècnic, o el president, o el màxim accionista.
Doncs aquí queda l'opinió del Joan. Ens veiem en uns minuts, Joan. Et deixem marxar.
Fins ara.
Vinga, fins ara. Doncs aprofitem mentre marxa el Joan i abans de saludar el Jaume, em quedo també amb el Cristian i amb l'Edu per preguntar-vos també la vostra opinió. Abans crec que eres tu, no, Cristian, que ressaltava això, que s'havia viscut un ambient de 10 l'altre dia. És molt necessari, però també és potser pel que va oferir l'equip, no?, contra el San Luqueño.
Jo crec que l'afició ja venia com un borrón i cuenta nueva. El que va passar el dia del Villarreal als xiulets els deixem aparcats. Està clar que si l'Atlètic San Luqueño al minut 80-60 ens hagués marcat un gol, hagués comentat els nervis. És lògic, això és el futbol. Però jo la sensació que he sentit des del minut 1 és que l'afició havia fet borrón i cuenta nueva, que no... anem a guanyar, anem a lo important, anem a estar units, i si al final no estem d'acord amb el que hem vist, ja ho direm, no? Però ara és hora d'estar tots junts, i al final és el que va passar.
Edu? Sí, l'afició tenia també ganes de gresca d'aquest ambient de futbol, de disfrutar, tot i que, bueno, el comentàvem abans, no? Tot i que la primera part no vam aconseguir anotar, sí que es veien aquestes ganes, que potser altres cops s'havia gestionat amb frustració, no? No s'havia acabat de pair això de tenir ocasions i no acabar marcant, però a cada córner, a cada jugada que s'intentava, l'afició reconeixia i empenyia moltíssim més que altres cops.
És veritat que, a més, l'equip ja no va tirar tantes pilotes enrere, que jo crec que és una cosa que ens calentava bastant. O sigui que l'equip, aquest pas que ha fet endavant una miqueta també és de, quan agafa la pilota, de tirar una miqueta més endavant. No, allò que també passava l'any passat, que vinga, la pilota enrere, i la pilota enrere. I tirem al mig del camp, i pilota enrere. I el cap endavant, i cap enrere. I justament el dia del Nàstic crec que no es va veure, i aquest últim partit tampoc es va veure.
I és que a casa tampoc s'hauria de veure. És a dir, nosaltres al final hem de tenir un joc molt més propositiu que el que havíem estat veient fins ara, i més a casa. Crec que era el Sergi aquest matí, aquest migdia a l'Hotel Suís, que també ho comentava, no? Que potser la tònica dels equips que vinguin a visitar la nova Creu Alta serà el tancar-se, fer una mica com va fer el Linense, com va fer el Sanluqueño, i aquí nosaltres, és que a més, no és que tinguem l'obligació de proposar més joc, és que tenim qualitat per fer-ho, no? I això, si l'afició ho veu i ho tornes a intentar i seguim i de més, ho acaba reconeixent i al final sí que acaba sumant, per mi va ser diferencial.
El Moi diu que l'afició té ganes de gaudir, que vulguem o no, l'any passat va ser un patiment indecent, veient-ho tot per la televisió, amb el final que tots coneixem. Roger, ho tenim a punt? Encara no. Perfecte, doncs esperem un minutet. Llegeixo també alguns comentaris i també doncs, agafo una mica el fil del que deia també el Joan al voltant de la figura d'Antonio Hidalgo. Diu el Javi, que sempre ho diré, difícilment trobarem un tàndem tant de casa com ells. El Cristian ja se li escapa el somriure per darrere de l'orella. Espera, mira, saps què? Anem a aguantar això. Farem uns minuts aquí perquè aneu rumiant la resposta. Que el Roger m'havia promès un vídeo. Va, Roger. Un dels vídeos, sens dubte, virals del partit o del postpartit, el del Jaume Quero, l'speaker de la nova Creu Alta, celebrant i cantant el gol de Moja Esarfani. Jaume, què tal, com estàs?
Bona tarda, nois, com esteu?
A la furgoneta, no?, em sembla?
Estic a la camper, m'heu pillat de vacances, una setmaneta estic a Galícia ara mateix.
Què has dit, allò, quan guanyi el Sabadell m'agafo una setmana de vacances o com va la història?
Més o menys, tanta tensió s'havia de treure. Ara ja era conduir 1.000 quilòmetres, arribar aquí i pau mental uns dies, i a la pròxima, tu.
Escolta, Jaume, ara que parlàvem de l'afició, vas aixecar tothom. Evidentment, el gol de Moja va fer també part de la feina, no? Però va emocionar, va posar la pell de gallina, la narració del gol, en aquest cas.
Clar, van ser molts minuts patint, moltíssims, a més, i clar, jo al final ho visc com un aficionat més. El problema és d'estar per petites coses, com per exemple marcador, música, qualsevol cosa que pugui passar, canvi, substitució. Però jo estava patint i la gent anava encenent-se i va ser molt més fàcil amb ells, no? Al final, el minut 82-83, entra el gol, la gent es torna boja i el que faig jo és mínim. Vull dir, la gent ja venia així, ells van ajudar molt, però clar, jo boig com ells.
Com va anar això del vídeo? Estava preparat o què?
Mira, no, tenia el meu pare a la cabina, que el tenia allà darrere el tio, i no estava preparat, mai ha sigut preparat, a més mai ho he demanat, però mira, just això vaig dir, hòstia, el penjo, ha quedat molt bé, la gent s'escolta de fons, ha quedat collonut, el pengem, tu.
I el que deia més, s'ha fet viral, perquè té un... No sé, ara mateix he perdut el compte ja dels m'agrada, dels cors que té a Twitter.
300 i pico, sí, però el millor és veure que a la gent li agrada, tu. Al final, si la gent respon i li agrada el que faig, doncs és ben petit, però és molt, molt agraït per tot.
I tu deies, Jaume, que és al final el teu somni, no? El fet de poder fer allò de speaker, de cantar els gols a la nova Creu Alta.
Jo sempre ho he volgut. De fet, de petit hi anava, quan hi havia la Montse i l'Àlex, i anava amb ell, que anava a la meva classe, era molt petit, però hi anava a aquella cabina mateix, i ara estic jo allà, i per mi sempre ha sigut un somni. I de fet, Sempre he seguit a molts speakers, m'agrada molt l'animació esportiva i és un somni. El tinc complert i espero que duri molts anys i més amb el Sabadell és, bueno, és un somni humit.
Com a arlequinat, com vas acabar després del partit? Hi ha un reforç de moral de cara també al futur? Com veus el panorama al Sabadell?
Sens dubte, jo crec que feia falta, era una dinàmica negativa i crec, espero, desitjo, però estic convençut que hem sortit, que tot era marcar el gol a casa, guanyar, que la gent es volqués amb l'equip, perquè a més a l'afició de 10 i ja està, i ara endavant. Jo crec que vas a Mallorca amb una altra cara, amb uns altres ànims, i tot ara és una mica més fàcil que abans. Segueix sent molt difícil, però bueno, ja ho tenim.
Diu Lèctor, que hauríem de contractar unes cheerleaders perquè ballin amb tu quan cantis els gols. I el Sergi...
Hòstia, seria gran.
I el Sergi Parc, que vol saber si et paguen per gol cantat, perquè si és així, de moment...
No, seria molt pobre, de moment. Però bueno, moment tranquil, que en farem molts.
El de Morgado...
No.
El de Morgado el vas cantar, també, no?
El de Morgado el vaig cantar. El que passa és que, a més, em vaig venir molt a dalt, perquè a més, contra el Barça B, és allò, hi ha moltes ganes, però és que al cap de, què, 2-3 minuts,
sí, minuts torna sí,
el gol del Barça i és com... L'hem cantat i no ha volgut per gaire.
Doncs escolta, Jaume, que ens ha agradat saludar-te, que t'hem enganxat d'aquestes vacances, volia molestar uns minuts. Quan tornis, vine't un dia aquí al Tribuna Preferent, aquí a l'estudi.
Quan vulgueu.
I ho fem bé. Doncs res, Jaume, que vagi molt bé les vacances, a gaudir-les.
Adéu, nois, que vagi molt bé, gràcies.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Doncs el Jaume Quero, que res, si no l'heu vist, doncs podeu entrar al seu Twitter, s'ha fet viral, com celebra el gol de Moja Esarfani a la nova Creu Alta, aquest 0-1 en el minut 82. El Trivi diu que és un crack, l'speaker, el Javi, que el bo d'en Jaume és que escolta, demana suggerències, que no el coneix encara, però que és tot un crack. Sens dubte, no us perdeu el vídeo, perquè val molt la pena com va celebrar amb tota l'emoció del món. I algú fins i tot deia que ja hi havia ganes d'un speaker amb força, no?, a la nova Creu Alta. No sé si vosaltres també heu vist el vídeo, us va emocionar o què?
No, no és que hagi vist el vídeo. És que
si,
si, aquest, no, si aquest vídeo l'obres un metre més al costat, estava jo amb el meu nebot saltant. I tinc una anècdota amb el Jaume, a part de que hem estat parlant pel Twitter aquests dies, perquè amb el Joan Rosso, que el tinc al costat, que també a vegades a la tertúlia, ho hem anat comentant, que és un crac en majúscules. El dia del Barça B va cantar el gol a la meva orella. I clar, jo no, mai havia vist un speaker que sortís de la cabina, que vingués allà al costat del públic i comencés a cantar i a saltar. No, és un espectacle. I fins ara és la gran sorpresa d'aquest any, és el nou speaker de la nova Creu Alta.
Diu Lizan que això ha estat perquè han canviat la cançó del gol, que l'altra estava agafada.
Jo no m'havia donat compte, però pot ser.
Jo tampoc m'havia fixat, però si és veritat que tothom tenia tantes ganes de celebrar aquest gol, que em sembla que el Jaume va agafar totes les veus de tota l'afició i van sortir, no?, en aquell moment. I penso, bueno, no li hem preguntat, però penso que ja des d'aquella triple ocasió que ja estava amb ganes, ja estava, vinga, quan arribi ja tinc que cantar el gol.
Estava amb el micròfon engegat, preparat...
Estava a la porta, estava a la porta ja, si surto.
Estava ja a les escales.
Estava dient al seu pare que preparés el vídeo, que estava a punt de sortir. No, ara fora conyes, la veritat és que ha estat un dels moments amables del partit del Sanluqueño, veure com el Jaume Quero celebrava d'aquesta manera. De fet, ara ens posava el Roger Benet el gol de Moja Esarfani. Vinga, va, que us he donat uns minuts. De veritat que m'estic quedant amb tots els comentaris que estem rebent al chat del canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Després parlarem de molts temes, perquè esteu preguntant per Facu, pels davanters, per moltes històries que de veritat després ho llegirem. Però havíem promès parlar de la situació de la figura del tècnic Antonio Hidalgo, perquè evidentment el que ha fet aquesta victòria contra el Sanluqueño és treure, no?, pressió al voltant de la seva figura. No sé si coincidiu o no coincidiu. Sé que aquí tinc més... Potser a la meva esquerra tinc un detractor i a la meva dreta tinc un defensor. Però com veieu que ha quedat la figura de l'Antonio Hidalgo després d'aquesta victòria?
No, no és que vulgui ser un detractor tampoc de l'Antonio Hidalgo, però a vegades veig que el pugem a un nivell i crec que per mi fa coses que personalment no m'agraden o que no m'acabo d'entendre. Ja no per entrar l'any passat, amb els canvis de l'Estoico fa el minut 60, el sistema tàctic d'aquest 3-5-2 l'any passat sobretot que no el vaig entendre. Jo crec, i mai abans li deia a l'Edu, mai he demanat la divisió d'Antonio Hidalgo, mai. És més, una discussió que vaig tindre amb el Sergi Garcés, un dia li dic, no, sí, l'any que ve jo signo que estigui, no? Però hem de canviar coses i ell ha de veure que hi ha sistemes o que hi ha coses que no li funcionen i això ell ho ha de treure. El divendres, a mi hi ha un moment del partit que m'espanta molt. I ja no parlo de la figura d'Antonio Hidalgo, sinó de l'estaf tècnic, no? Si estigués l'Adrián Arroyo, que ell és... de mirar, de jugades, de la tàctica, com va fer aquell fil al Twitter, hi ha una jugada que a mi em preocupa molt, perquè crec que és de primer d'entrenador, i és una errada molt greu que va haver divendres. Li dono les gràcies al Joan Rosso, perquè és més metòdic, ell es fixa més d'aquestes coses. Antonio Rubio, l'Òscar Rubio, rep una targeta al començament del partit. Llancem un córner, i es queda un jugador, l'Atlético Sanluqueño, amb ell, i amb el lateral esquerre, amb el Dani Sánchez.
El Dani Sánchez, sí.
Clar, tu dius, cuidado, que sí que hi ha un rebot i aquest comença a córrer, un tio de 37 anys l'ha de parar. Aquest tio té targeta. La sorpresa és que en el segon córner ja es queda només un jugador amb aquest defensa, amb aquest davanter del Atlético Sanluqueño. Sorpresa per nosaltres, és Dani Sánchez el que puja i es queda Òscar Rubio. M'agradaria si es pogués veure la jugada. Hi ha un moment que aquí, que rotllo, li diu a la banqueta, tiene tarjeta. Tiene tarjeta. I l'Òscar Rubio diu a la banqueta, tengo tarjeta. Ningú ha vist això? Des de la banqueta, ningú ha vist això? Perquè has canviat el partit, eh? Si allà sí, sí. Hi ha un rebot i es queda Òscar Rubio, un tio de 37 anys, amb una persona que tira endavant, o se'n va quedar a gol o l'has de parar.
Això ho vam comentar a la Transmi, que es veia molt clar que en alguns moments era un 1 contra 1 i Aaron Rey, que era l'home que també a vegades tancava en aquestes accions d'estratègia, jo crec que era potser la inèrcia, no? Vinga cap endavant i...
Jo volia deixar el marge, ara entrem amb el debat d'Antonio Hidalgo, però aquesta jugada en concret a mi em genera dubtes, perquè no sé si és tant un tema de pissarra o si és d'autogestió del propi equip, del propi 11 titular, perquè si Quico Rollo ho sap i Òscar també ho sap, jo penso que en aquestes coses, tots els que hem jugat a futbol, és una qüestió d'autogestió. Parles amb el capità i aquí la banqueta tampoc té gaire a veure. És a dir,
hi ha un staff tècnic, no? Entenc que ha de saber qui té una targeta i qui s'ha de quedar apuntalant allà.
Però que la meva pregunta és, cal demanar permís en aquest sentit? O poden permutar Dani Sánchez i Òscar Rubio sense que tinguem que demanar permís, entre cometes, a Hidalgo?
Entenc que si ho comenten cap a la banqueta, alguna ordre hi ha.
Clar, a mi em genera dubtes, eh? Jo no voldria apostar no sé tirar una altra. Si fossin, com tu dius, Cristian...
Si no, tenim un altre problema, perquè és que l'Òscar Rubio no sap fer-ho i no sap dir la companya, escolta, no, queda't tu i ja pujo jo.
Clar, no, en el cas que sí que fos una directiva concreta de la banqueta, sí que hi ha un problema, perquè hi ha també un tema, no, d'una targeta que és molt aviat, no entrarem si era targeta o no era targeta.
No, això és l'altre, vale. La realitat és que la tenia.
Exacte, la qüestió és que la tenia.
I que si ens quedem en 10 al minut 30 de la segona part, tenim un problema.
La d'Òscar Rubio era bastant clara, la targeta, per ser que vam veure, perquè l'entrada, déu-n'hi-do. Diu l'Héctor que a mi sempre m'han dit que qui ha de tancar, però suposo que en aquest nivell es pot autogestionar. I al final tampoc hem de lamentar-nos per aquesta acció, perquè per sort va quedar en una anècdota i segur, bé, jo posaria la mà al foc que en som conscients i que... Vaja, es deurien adonar d'aquesta circumstància en el moment, no ho sé, segurament... jo ho atribueixo potser més a veure que el rival no t'està generant res i que estàs sent tu molt ofensiu, però corre sempre el risc d'una possible segona targeta. Ara hem recuperat per ser el Joan Barberà, de seguida el tornem a saludar. Joan, que ho hem deixat pràcticament en el mateix punt on t'acomiadàvem, discutint i debatint sobre com queda la figura d'Antonio Hidalgo, perquè ja que hem parlat aquestes últimes setmanes de com de tocada podia o no podia estar la seva figura, si creieu també doncs, això, que resta pressió la victòria contra el Sanluqueño.
Sí, resta pressió, però ara s'ha de tornar a guanyar. És a dir, aquest cap de setmana vas a jugar contra un dels millors equips que ha començat aquesta temporada, com és l'Atlètic Balears, que entrena el Xavi Calm, i el que està clar és que el Sabadell, amb el projecte que ha fet i amb la intenció que hi ha, i tan clara, perquè al final també és tan clara com s'ha exposat de l'objectiu d'estar per tornar a la categoria de plata del futbol, hi ha una pressió afegida, és a dir, una pressió que hi ha damunt de la gespa i també que hi ha envers els aficionats, perquè si tu et venen aquest projecte ambiciós, la plantilla que s'ha fet, que tenim un molt bon equip, doncs clar, tu vols que el Sabadell estigui a la part alta de la classificació. Ara, escoltant el de l'Òscar Rubio, al final jo també crec que hi ha d'haver-hi una mica d'autogestió dintre del camp quan algú sap que té una targeta i que potser no és en aquell moment qui ha d'estar fent aquesta funció. El cos tècnic pot dirigir, pot dir, escolta'm, ara que sigui ell, ara que siguis tu, però també una mica d'autogestió de la banqueta. Jo crec que, i penso que interiorment la figura d'Antonio estava qüestionada. El que està clar és que si la dinàmica hagués continuat sent la que era fins ara, ens agradi o siguem o anem a mort amb ell com a entrenador, com hi ha una part de l'afició, una altra part no, està clar, que el fet del descens de la temporada passada, com es va produir el descens, el tema del sistema i això, hi ha una part de l'afició que li agrada l'entrenador. El que està clar és que si haguessin passat doncs força jornades i la situació, el Sabadell continua en descens, però hagués continuat amb una mala dinàmica de resultats, jo crec que tard o d'hora, al final, el club hagués tingut que prendre una decisió dràstica, però que l'hagués hagut de tenir que prendre, perquè al final és el món del futbol i com és actualment el futbol. Jo sempre sóc del parer que si tu confies en algú i confies per algú, és a dir, segona, que això evidentment és molt dolent per molts aspectes, però el que està clar és que s'ha confiat en Antonio Hidalgo i s'ha de continuar confiant. I ens va portar, és a dir, a vegades al món del futbol la memòria és de setmana, és a dir, si anem al camp de l'Atlètic Balears i guanyem i el plantejament és bo i totes les tecles que toquen el cos tècnic amb Antonio Hidalgo i tornes a guanyar el següent partit contra el camp de Múrcia, diràs, ostres, és que tenim un molt bon entrenador, si ens puja de categoria, bueno, Antonio és el millor, i la memòria a vegades la tenim oblidada, no? Tampoc s'ha de viure de la història i de la memòria, però sí que s'ha de tenir molt present.
Edu, Cristian, digueu la
sí,
vostra.
Jo penso que hi ha dos Hidalgos des que vam començar, tres si m'apures, no? Però l'últim Hidalgo va ser el de l'etapa de segona A, que també ho comentàvem abans amb el Cristian of the record, i aquest any Hidalgo em sembla que ha après, ha fet un màster esportivament parlant, i crec que ara és molt més flexible i molt més permeable en tots els sentits. I amb això ho acabem de veure també en els últims partits de la nova Creu Alta, canviant el seu sistema, donant també més confiança als jugadors que la temporada passada no la tenien, dels pocs que s'han quedat, però el cas d'Aaron Riga comentàvem abans. I jo sempre defensava a les xarxes, al meu perfil de Twitter, que si hi havia algú que tenia que portar a l'equip a segona de nou, confiant en un projecte després del descens, era Hidalgo també.
Deixa'm fer una petita puntualització del tema d'Aaron Rey a segona divisió. Ell havia dit en moltes rodes de premsa que qui tenia per davant a la seva posició era Stoikov. I això ho havia repetit en més d'una ocasió. Preguntat de per què no tenia més protagonisme Aaron Rey. Aquí, simplement deixo, perquè abans recordo que també ens ho preguntàvem pel xat, ell havia dit en més d'una ocasió a la roda de premsa que era una qüestió de jerarquia
d'estatus, sí.
I que per davant tenia Stoikov, però bé.
Sí, però clar, no sé si totes les vegades que va canviar l'Stoikov entrarà un rei, no? Això seria una estadística per veure per si això és una realitat o realment ho feies per altres motius.
I també podríem fer un capítol a part Stoikov,
En quin sentit?
Quin sentit? En el que va donar l'any passat i en el que no va donar. És a dir, al final crec que si el canviava al minut 60 era per alguna cosa. És a dir, si el canviava al minut 60 o al 70 o un dia no era titular, al final era per alguna cosa. És a dir, Stoikov va arribar aquí per donar unes coses i sí que va tenir una primera part de temporada amb el Centre d'Esport Sabadell molt bona, però la segona part va deixar molt que desitjar el futbolista.
Sí, però si no tens res millor...
Crec que va deixar molt que desitjar la segona part de la temporada.
Stoikov era un jugador...
Bueno, és un jugador que no està a primera divisió per com és ell.
A toro pasado és molt fàcil, però és un jugador que funciona millor quan el rendiment del col·lectiu és millor, anem a dir-ho així.
Tot així, 10 gols va fer la temporada passada.
Sí, sí. Que tampoc... Però aquella sensació que...
Tenim els fantasmes de Juan Hernández, per exemple, o Víctor García, que bueno, encara estem esperant perquè van passar per aquí. No?
Clar, que igual són molt bons nanos, però escolta, em sap greu, no? Jo, el problema és que l'Stoikov ja... Justament, aquests canvis que venen al minut 60-70, el dia del Castellón, que no juga de titular, lesiona algú, després entra, coincideix justament amb uns partits que tu estàs jugant la vida. I jo sempre feia la definició, dic, algú s'imagina, abans li deia a l'Edu, un Barça-Madrid 0-0 i canviant el Messi? Què hagués passat? T'estàs jugant la Champions, t'estàs jugant la Lliga, i els últims 3-4 partits el Messi el canvies al minut 60 quan vas 0-0. Jo no sé si el Messi és millor persona, pitjor persona, per ser que és el crac de l'equip.
Això és el que em referia abans, sí, quan parlàvem de què pres.
Sabadell, és a dir, Stoikov, el Sabadell és o era el que Messi era al Barça.
Em sembla que he tingut algun problema amb el Joan. No sé si... Ens escoltes, Joan, tu?
Perfectament.
Ah, perfecte. Se'ns havia tallat un petit segon.
M'escolteu, Pau, o no?
Sí, 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 sense problema. És que se'ns havia tallat allò un
poc. Jo el que deia, ara amb el que deien els companys, jo deia que podem extrapolar amb Messi el que era el Barça, amb Stoikov el que va ser el Sabadell, no? Però arran del que dèieu, no? que l'entrenador el canviés sovint, jo també era dels que estava a casa mirant el futbol i deia, ostres, però és que Stoikov ha de continuar el camp, no? Però jo crec que la segona part de la temporada doncs va ser un futbolista que no va portar el que s'esperava d'ell quan arriba al Centre d'Esport Sabadell, i també apuntava el fet de que si Stoikov fos d'una altra manera futbolísticament parlant, estaria a primera divisió, perquè talent i categoria ni sobra.
Tampoc crec que ens haguem de quedar amb Stoikov, que ara mateix és pitxitxi amb l'Eibar,
i que li vagi molt bé.
Que li vagi bé, i ja està.
Sí, bon vent i barca nova.
No ens quedarem anclats amb el tema Stoikov. Va, anem a personalitzar-ho també en jugadors de la plantilla actual. Perquè abans, per exemple, el Toni, algú sap què passa amb Facu? Em sembla un gran migcampista de força. En Facu, ho anem dient des de fa unes setmanes, sobretot va en funció del tipus de rival. Contra equips on segurament doncs, el Sabadell vulgui tenir més presència de la pilota... Doncs va millor un altre perfil de futbolista. Sumem-li que ha aparegut Sergio Aguza, que des de la seva arribada doncs, s'ha fet amb la titularitat, i sumem-li també l'aparició de Sergi Altimira, que per mi, personalment, jo el tornaré a defensar perquè em sembla un tros de futbolista amb moltíssim potencial, i l'altre dia va jugar com un veterà als últims minuts, on era l'únic mig centre.
Això també ho comentàvem, la gestió dels minuts finals, en general de tot l'equip, però de Sergi Altimira, ara que ho comentava Espau, em va semblar això de veterà que està acostumat a defendre el resultat a favor quan queden 5 minuts, que no jugui res més en el que queda de partit, i en aquest sentit molt bé. Sobre Facu, també li comentava abans al Cristian, a mi m'agrada molt com a jugador, però també és veritat que quan no ha estat, tampoc jo no l'he trobat a faltar. És a dir, si és un tio que té cada una solidesa defensiva, que és una mica l'estope, no? Més recorregut, potser més box-to-box en aquest sentit, però un estope al cap i a la fi, jo no l'he trobat a faltar. Clar, que aquí poses ara i aquí treus perquè en tira el Facu, no? En qui l'acompanyes?
No, jo crec que la diferència ve perquè va jugar els tres primers partits de Lliga i després no ha tornat a jugar, no? Crec. Llavors, és això una miqueta el joc. El que xoca, que els tres primers partits era de lo que més destacàvem de l'equip i ha passat a no jugar res, no? I és una miqueta de les coses que xoquen una miqueta, no? Però bueno, imagino que també és un tema de decisió del míster. Juguem, hem canviat, ara sí que he canviat una miqueta el sistema. L'arribada d'Aguza, que a més és una persona que omple bastant el camp, doncs bueno, imagino que tot això fa que a dia d'avui no jugui, no?
I lligat amb el mig del camp ens pregunta el Vicenç Hernández si recuperem Ramon Folch ha de tornar a l'11 titular? I en cas afirmatiu, aquí seiem a la banqueta?
Jo sentaria Boniquet.
Boniguet està una mica per sota del nivell que esperem, però també soc bastant partidari que quan una cosa funciona tampoc ho tocaria, i més davant del rival que tindrem la setmana que ve, que no és precisament un rival que no sàpiga jugar amb la pilota.
No, no, jo no dic que entri directament en la setmana que ve per Boniguet, però sí que Ramon Folk sí, és un jugador que està bé i que...
Aquesta és la clau, ha d'estar bé
i que
no
es lesioni, exacte, i que agafi el seu ritme, considero que ha de ser un dels jugadors importants.
Sí, totalment.
Joan, vols afegir alguna cosa?
Bueno, que és un tros de futbolista i que si aporta molt el Sabadell Ramon Folk, el Sabadell anirà cap endavant. Llavors, jo crec que futbolistes com Ramon Folk, també amb el que heu comentat, no? I amb el que estàveu explicant, al final el seu bé és el bé del Sabadell, però ha d'haver-hi la millor versió quan...
Al final és un futbolista que va ser important al Tenerife, però va ser molt més important a l'ascens amb l'Elche.
Amb l'Elche, sí.
Clar, si el tenim en forma, aquest Ramon Folk ha de ser també diferenciat al mig del camp. Una medular entre Folk i Aguza sí que pot fer molt de mal, no?
En teoria, aquest diumenge hauria d'arribar. Veurem què ens diuen des del club, però massa ajustet contra el Sanluqueño. Tant ell com Iago Indias podrien ser les novetats contra l'Atlètic Balears. No em vull deixar comentaris, estic aquí rescatant comentaris que ens han arribat abans. Per exemple, el Farkins deia també... que sense donar explicacions doncs no es permet penjar pancartes. Es va retirar una pancarta de lateral, ho vam dir, durant la Transmi, a diferència de l'anterior divendres, queixant-se precisament d'això, del futbol en els divendres. Deia en espai sense publicitat, a més. L'os de peluix del company Christian, del Sabadell Inclusiu, que fa anys que el porta al camp, ni el bombo que habitualment també hi ha lateral. D'això desconeixem absolutament els motius. Imagino que deu ser un tema de protocol, igual que ara han canviat amb els cotxets o els cascs de les motos, però bé.
Sí, però bueno, un os de peluix no crec que jo tingui...
És bastant discutible, la veritat, per no dir una altra cosa.
No podrien entrar les mascotes dels clubs, no? Sí. Al camp.
La imatge, la veritat, pel Christian, que sabem que és un molt bon arlequinat, doncs és molt trista.
I ara que les mascotes poden ser socis, no?
Ah, les mascotes, les de veritat.
Sí, les mascotes són...
De carn i os.
Són socis, bueno, les de veritat, i podries fer també algun... No? Que tu tinguis, el podries fer soci. És una broma, no? Però, bueno, desconec aquesta situació, però sincerament, jo sí trobo al camp del Sabadell una pancarta dient... i anava a dir una paraula, no la diré, allò dels horaris dels divendres, doncs em sembla perfecte que la pengin, no que la treguin, no que la retirin, sinó que el públic, l'afició, es pugui queixar lliurement de que jugant divendres a les 7 de la tarda és una bestiesa, perquè a mi em dius, divendres 9 del vespre, i ho puc entendre, però 7 de la tarda d'un divendres, què juguem? La Champions.
A mi em va sobtar també, i quan treu l'excusa o el pretext de la publicitat, al final eren valles que no contenien publicitat. Per això em va sobtar bastant.
De fet, hi ha una persona que ho diu, la meva, és normal que me la facin treure, uh-huh, perquè està tapant publicitat, jo ho entenc, però les altres no.
Va, més cosetes. Lector, no creieu que Òscar Rubio no està per titular?
Muguruza titular. Jo crec que Òscar Rubio no està per ser titular.
Muguruza crec que de fet es va fitxar per ser titular.
Més un perfil Muguruza, és a dir, ara mateix amb l'esquema no veieu més a Muguruza en la posició d'Alfred Planas i un perfil tipus Iago Indias?
És que mira, jo vaig a dir perquè si no rebento, perdoneu-me, no, perquè és algo que ja em veig més allà d'Hidalgo, de Manzanera. Jo vull saber el sistema de tres centrals, qui el marca, si és un tema de club o és un tema d'entrenador.
Home, imagino, vull pensar que és un tema d'Antoni Hidalgo de decidir què és el millor pel seu equip.
I si Manzanera està d'acord amb això, perquè jo crec que l'hora de fitxar és primordial. Perquè amb un sistema de tres centrals tenim que anar a fitxar sis centrals. Si a partir d'ara comencem a jugar amb un 4-4-2 o un 4-3-3, ens sobran centrals. Índia, Morgado, Koch.
Tens també jugadors polivalents en aquest sentit, eh? Vull dir que, per exemple, perfils com Òscar Rubio i Iago Indias poden jugar de... Bé, Òscar Rubio ha estat lateral tota la seva vida.
Sí, però vull dir que... Sí, però al final vas a parar...
El que
no crec que Iago Indias no sé si jugarà molt al lateral o jugarà...
Jo per no... Tampoc per entrar en una defensa de la versió oficial, en aquest cas, de la direcció esportiva, però sempre han considerat i han buscat perfils que puguin actuar en més d'una...
Però Òscar Rubio, parlant, que el veu més com central... Em sembla que en aquestes paraules estan. Lo veo más de central que de lateral, no? Em sembla que va ser, no sé si va ser de la Manzanera o de l'Hidalgo. I per mi això és primordial a l'hora de fer un projecte. Perquè si ara tenim que jugar amb dos centrals, en tenim sis, encara que Oscar, o cinc i mig, diré cinc i mig, però tenim un jugador com Teo que ja ni juga, perquè Índia, Morgado, Guillem Molina i Coc, és impossible que jugui. Llavors, clar, si això, si tenim que fitxar tants centrals, ens deixa que fitxem gent del mig del camp, que segurament possiblement és un lloc on realment o que no tinguem un lateral dret, que només tinguem Òscar Rubio com lateral dret. No sé si Iago hoy en dia és lateral esquerre o...
No, i Iago pot jugar com a lateral dretà, pot jugar amb Muguruza. Jo crec que aquí hi ha una polivalència de perfils que per això et permet jugar amb tres centrals, amb...
Que Iago Índies és més central, eh?
Sí, evidentment, però el Castellón ha jugat com a lateral també.
Sí, sí, però com...
Bueno, jo ho deixo aquí perquè ha actuat com a lateral.
Però em consta...
Sí, central, sí, sí.
És central perquè, bueno, tinc un familiar que ha jugat al Castelló, molta gent ho sap, i és central. O sigui que,
sí, sí.
Però sí que pot actuar en la banda dreta, no? Però, bueno, per mi és molt important a l'hora de fer l'equip o la plantilla saber si tots anem a una o no, i si Manzanera està d'acord en que hem de jugar amb tres centrals o és qüestió de club i d'algú no està tan d'acord. En la planificació de la plantilla, eh?
Clar, estem d'acord en que un sistema no és bo ni és dolent per si, és a dir, ho fan bo o el fan dolent els jugadors que tinguis.
Diu l'Héctor que creu que Teo sortirà a l'hivern. Personalment, del que vaig veure de pretemporada, crec que és un jugador que encara que té potencial, però encara està per fer.
Està verd, sí.
Teo Quintero, vull dir, central esquerrà, però se li van veure algunes mancances a pretemporada, tot i tenir potencial. I aquí anem al tema. Diu també el Víctor que Morgado per mi és bastant fluix, per cert. I diu el Gatarlaquina, tenim més centrals que nou purs. Anem a obrir també el tarro de les essències. Amb els nous, perquè rescato per aquí un comentari que crec que ens havia enviat abans el Moi. A veure si el trobo per aquí. Ah, aquí. Que esperem que Caixa i Gavarre s'entonin, perquè com es diu més amunt, és la clau. Què? Els davanters.
Caixa també se li pot dir que ha tingut un punt de mala sort, perquè l'altre dia va tirar, em sembla que va ser ell que va rematar el...
Néstor va ser.
Ah, va ser Néstor.
Néstor, sí, sí.
Bueno, doncs, i el pal que va fer el primer dia que va jugar. A Caixa se li veuen cosetes, que fins ara Gavarre no se li ha vist, més que encara que estem buscant una pilota pel Peñón, no? L'Algeciras, al minut 92. Però així és com jo, a Caixa sí que li veig cosetes. Gavarre, al final, bueno, al final és el que parlàvem abans, la seva funció, jo el veig més minut 70, minut 75, camp del Cornellà, camps petits, on ell pugui ser un rematador pur a l'hora de rematar pilotes. I Caixa sí que li veig més mobilitat, més toc, més baixada de pilota.
Sí, Caixa en aquest sentit té molts més recursos. El que jo no em trauria com a possibilitat és que acabin jugant junts, perquè de fet ja...
Algun minutet han coincidit.
Ja han coincidit. I crec que es poden arribar a entendre precisament per aquesta diferència de perfils, no? I Gavarre potser pot fixar més els centrals, que això té molta més mobilitat, pot caure inclús a banda, que també permutava l'altre dia, no?, contra el Saluqueño. A mi, d'entrada, em van agradar els fitxatges, perquè, clar, estem parlant d'una versió, no?, abans de començar la Lliga i ara que portem 8 jornades. A mi, d'entrada, em van agradar els fitxatges per la davantera. Però també, clar, tenint en compte que entre Néstor, Caixa i Gavarre, quants gols han fet? 0. Clar, és el moment de donar un pas endavant. Aquesta responsabilitat no pot recaure en Jacobo, que després en podem parlar, no?, que està massa intermitent, o del propi Moja. No és la seva responsabilitat. Moja va destacar moltíssim l'any passat al Mirandés, però va fer 2 gols en tota la temporada. Clar, i ha fet el 50% del que va fer a la Lliga Smartbank.
Sí,
no?
Però amb l'Espanyol B venia també de ser pitxichi.
Sí,
no,
sí,
no
sí.
Oblidem,
però tot i això...
El recordem, amb l'Espanyol B.
Sí, sí, malauradament. Malauradament.
Correcte. Però això hauria de ser una cosa excepcional, una aportació complementària a la xifra golejadora que tenen que donar els davanters, no? I si, a més, Moja, el Néstor i també aporten amb els seus 5-8 gols per temporada, ostres, perfecte. Però això ha d'anar per davant que recau en Caixa i en Gavarre.
El Carnet SBD ens diu Caixa, Gavarre, Jacobo i Moja, tot i el gol de l'altre dia, han de demostrar molt més. Joan?
I que es necessita que aquests davanters, els que ara anomeneu i que han de ser la referència, marquin dues xifres, és a dir, si tu vols estar al capdavant de la classificació o lluitar per intentar pujar de categoria, no et serveix que els jugadors facin 6, 7, 8 gols, sinó que han de marcar gols, el número, amb dues xifres, no? A mi, clar, a mi la plantilla que s'ha fitxat m'ha agradat. És a dir, clar, potser immediatament el que ha sigut l'inici de la temporada entre lesions, jugar i lesionar-se, o jugar i no estar bé, etcètera, etcètera, fa que el conjunt que s'ha volgut crear encara no hi sigui, no? Però clar, tampoc volem esperar la segona volta a veure la millor versió o la versió real, tot i que serà a partir de més endavant, no? Quan es decideixi i es defineixi això. No ho sé, jo crec que hi ha d'haver una mica de tranquil·litat encara en aquest sentit, però sí que és evident que si tu fitxes un davanter ha de ser per marcar gols i per decidir partits, no? I fins ara no ha sigut, per un motiu o per un altre, no ha sigut el cas.
Serà diumenge a les 12 a l'Estadi Balear?
Jo 5-0-1 amb un gol d'Aaron Rey, que a més s'ho baixaria i...
Seria molt feliços, eh? Com que Aaron Rey marqués per fi el seu primer gol.
Mira, si es pot marcar aviat i ho encarrilem, millor que millor.
Diumenge, amb això ho rematem, que són pràcticament dos quarts de... No tenim horari, però bé, volem marxar tots cap a casa a sopar. Ja m'estàs tirant la sintonia de sortida, Roger? Ja vols que marxi? Va, donem dos minuts que parli de l'Atlètic Balears. Espanta aquest partit? No espanta? És una de les plantilles, a priori, cromo per cromo, també de les més ben confeccionades, a priori, insisteixo, d'aquesta primera ref, sense el seu pitxitxi, Dioni, que estarà sancionat. Què en penseu d'aquest partit?
Que hi ha que sumar. Que si ens espanta, mala sort, però és que hem de sortir a sumar. La victòria seria perfecta, però com mínim és que un punt hem de rescatar d'allà, con lo qual és que és el que parlàvem abans, hem deixat perdre molts punts i els tenim que recuperar en camps on a priori podries perdre, ara no podem perdre, ara hem de sumar.
Estem veient algunes de les millors accions de l'Atlètic Balears aquesta temporada, Edu.
Sí, aviam, no estarà Dioni, però si no m'equivoco sí que arribarà Hugo. Ara
sí,
parlo de memòria.
I Manel, i Vinicius Tanque, i
Vinicius, i de més. Aquí és el que diem sempre, com al Sabadell li agrada jugar amb la pilota, contra aquests equips en principi se'ns hauria de donar millor, perquè la proposta és més semblant. Jo signo punt A, sincerament. Signo punt A, però condicionat al que hem comentat algun cop, a que la nova Creu Alta hem de guanyar i de treure endavant moltíssims partits. Hem de tornar a aquest fortí que era jugar a casa.
Joan?
No signo l'empat, jo. No.
Tu mai,
no. En cap cas signo l'empat, és a dir, el Sabadell ha d'anar a competir, és a dir, si està jugant aquesta lliga és per jugar amb equips com l'Atlètic Balears, equips de la part alta, equips amb un gran pressupost, equips amb un gran objectiu, i ara mateix, després d'haver guanyat el partit i amb els objectius que té aquesta temporada el Centre d'Esport Sabadell, jo no dic que se li demani guanyar, però ha d'anar a guanyar, ha d'anar a competir, i si llavors empates, potser signem l'empat, però això de un punt a fora, a tres a casa, llavors el Múrcia, a mi això no, ara mateix no em serveix. Jo crec que la plantilla aquesta setmana deu estar entrenant i entrenarà pensant en que ha d'anar a competir i a buscar la victòria al camp de l'Atlètic Balears. I més venim d'on venim, de la situació que venim, i després de la victòria patida però aconseguida contra l'Atlético Sanluqueño. Per tant, no signo l'empat, ni crec que ningú del Sabadell, del que seria l'estaf tècnic i la plantilla, pugui signar ara mateix l'empat. I llavors, òbviament, depenent de com vagi el partit, pot signar perfectament l'empat, però jo crec que el Sabadell ha d'anar a guanyar i té equip per guanyar un equipàs com és l'Atlètic Balears.
L'Héctor diu, guanyarem 0-2, doblet de Gavarre, la maledicció de l'ex i el Víctor. Diu que hem de jugar com vam jugar amb el Sanluqueño, sortíem amb sang als ulls, i amb això pràcticament un remato. Espereu una continuïtat del joc de l'equip en aquests dos últims partits, que ha estat prou bo, o, deixeu-me ser una mica punyetero, creieu que l'altre dia el Sanluqueño va donar moltes facilitats i serà, doncs, sobre el paper més dur contra l'equip balearico?
Home, tot suma, però sí que, com deien en el comentari, vam sortir amb el ganivet entre les dents l'altre dia i això es va notar. I només per puntualitzar el que deia el Joan, jo penso que el Sabadell no és un equip que especula en la pilota ni molt menys, jo crec que sortíem a guanyar. El que volia donar a entendre és que si acabem amb empatadors...
Si acabem amb empat... A dia d'avui, tal com està la situació del Sabadell, és positiu empatar a Mallorca.
Sí. Però coincideixo també amb el que deies tu, Joan, que ara mateix s'està preparant amb els ulls posats en treure els tres punts allà, i seria magnífic, és a dir, arrodonim uns 9 dies empalmant amb un partit a casa contra un equip que està en hores baixes, com és el Camp Múrcia.
Jo seré, seguint el Joan, molt positiu, i entenc que és la dinàmica que hem agafat des del dia del Nàstic, que vam jugar força bé, divendres vam jugar també molt bé, i crec que és la dinàmica que hem de seguir i que és com poden arribar les victòries.
Doncs vinga, ens quedarem amb aquest missatge, i tant de bo el Centre d'Esport Sabadell doncs pugui mostrar la versió de Tarragona en molt bona part del seu partit, la versió del Sanluqueño també en gran part del partit, com vam poder veure el divendres. Gràcies a tots, els que heu estat al chat del canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Ara sí, Roger, si vols tirar la sintonia per sota, ja la pots tirar que pleguem. Res, la setmana que ve, dilluns que ve, anunciarem el nom del guanyador d'aquests productes oficials del Centre d'Esport Sabadell. Edu Mesa, Cristian, bona sort, gràcies per haver-me acompanyat aquí. Tenia ganes de tenir-vos a l'estudi, que la temporada passada ens vam veure via Skype, i és un plaer rebre-us aquí a l'estudi 2 de Ràdio Sabadell.
Encantat d'estar aquí amb vosaltres, com sempre.
Moltes gràcies per la invitació i un plaer.
I Joan, tu també t'espero algun dia per aquí, que no ha pogut ser per temes de feina, però escolta, quan vulguis també ens pots fer una visita.
Mira, ara ja tinc clar com ho faré, Pau. Ara ja... Jo, el pròxim dia que em convidis, estic a l'estudi de Ràdio Sabadell.
I quan hagis de sortir un moment, te'n vas a l'estudi 1, entres a
l'informe... Correcte. I entro des del Quantum o demano un ordinador i això. El que passa que també al final fas tantes coses, dic, ostres, el millor és entrar per Skype i començar la setmana bé, perquè vas fent temes i es va complicar però el pròxim dia que em convidis vinc a l'estudi, perquè m'agrada visitar i molt, i ara, degut a la pandèmia, fa molt temps que no tinc l'oportunitat de visitar aquesta gran ràdio com és Ràdio Sabadell.
Doncs m'apunto aquí al paper. Joan Barberà, gràcies, una abraçada.
Gràcies, Pau, records, vagi bé, adéu.
Una abraçada també del Roger Benet, que l'hem tingut a les vies de so, servidor Pau Vituri, que us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Recordeu, cada dia de la setmana, Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo, diumenge a 11:45 des de l'Estadi Balear, i atenció, amb la tornada, als comentaris, a la narració del Sergi Garcés, aquest Sabadell en joc, Centre d'Esport Sabadell, o millor dit, Atlètic Balears, Centre d'Esport Sabadell. Adéu-siau, bona nit, que vagi bé.